mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Què tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 29 de setembre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. Seguim amb els balanços d'aquests 100 dies de govern municipal i avui farem el propi amb l'Ajuntament de Benicarló. La seva alcaldessa, Txaro Miralles, estarà amb nosaltres per tal de conèixer alguns dels principals projectes que ara mateixa tenen a sobre de la taula i els que tracten també de donar-li solucions. També a Benicarló, diumenge, tindrà lloc la demostració de les 7è jornades gastronòmiques del peix fresc i polp de Llotja, en les que participaran un total de 13 restaurants que formen part de l'agrupació. Passarà pels nostres micròfons Antonio García, secretari de l'entitat, per a contar-nos la dinàmica de la demostració i també de les jornades. Actualitzarem les notícies i a la tornada parlarem amb el senador de Compromís, amb Carles Mulet, perquè el govern ha anunciat que no té intenció d'ampliar la línia de Rodalies fins Vinaròs. Setmana clau en el rodatge de Juego de Tronos. Tot està llest i disposat a Peníscola per al rodatge de la 6a temporada, que des de ja mateix veurà com els seus carrers i monuments queden enregistrats per sempre per a aquesta sèrie d'èxit a nivell mundial. Laura Hidalgo, des de la Film Office de l'Ajuntament de Peníscola, ens contarà quines són les restriccions d'accés al casc antic. De seguida entrem en matèria, però abans toca repassar l'última hora informativa i ho fem com sempre, en titulars. El govern descarta Rodalies fins a Vinaròs ni la millora de cap estació de les comarques de Castelló. El govern explica que fins al 2024 la previsió de Rodalies es limita a mantindre el nivell de servei actual sense preveure, per tant, noves actuacions, segons ha anunciat aquest mateix matí el senador de Compromís per Castelló, Carles Mulet. Vinaròs celebra avui el 774 aniversari de l'atorgament de la Carta Pobla. Moltes felicitats. A causa de les previsions de fortes pluges per aquesta vesprada, l'actuació de les camaraes i el pastís d'aniversari de la Carta Pobla 2015 es traslladen a les celebracions del 9 d'octubre. Per tant, l'únic acte que es manté per avui és el concert de les corals, recorda, a les 19 hores a l'església Arxiprestal. Les infraestructures, la participació ciutadana i els projectes de futur centren la valoració dels primers 100 dies de govern municipal a Benicarló. El projecte de rehabilitació del centre històric de Benicarló, que inclourà la protecció d'espais, la reactivació del comerç, la recuperació d'edificis i la revitalització social i cultural de la zona, hi figura com a objectiu de l'equip de govern. Per a materialitzar aquest projecte, l'Ajuntament sol·licitarà optar als fons europeus com a estratègia de finançament. La penya L'Arjub de Benicarló entrega els premis a les millors tapes i pinxos de peix fresc i polp de Llotja. La braseria de Sant Gregori guanya el primer premi, el segon és per a la cafeteria Xanadú i el tercer premi per a la cafeteria de l'Hotel Marington. Peníscola tanca el pas als peatons a la plaça Santa Maria. L'imminent rodatge de Juego de Tronos blinda aquest indret. Demà es restringeix l'accés de vehicles pel portal fosc i els dies 4 i 5 es tanca el pas a peatons. La plaça d'armes també ha d'estar lliure de vehicles dijous 1 d'octubre. I en esports, el Peníscola Futbol Salat juga avui l'eliminatòria dels 16aus de final de la Copa del Rei amb el Naturpellet Segovia. El Segovia és de divisió de plata nacional. El partit tindrà lloc a partir de les 8 i mitja de la tarda. Les 12:34 del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia a meteoclimatic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 15,2 graus i la màxima es situa al voltant dels 17,5. A Benicarló la mínima enregistrada és de 15,7 i la màxima de 17,5. A Peníscola la mínima que ha marcat la càmera ubicada al Gran Hotel és de 15,5, mentre que la màxima es situa vora els 17,8. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 10,6 i una màxima en aquests moments de 16,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per aquesta tarda i demà dimecres una jornada molt plujosa amb avís groc per fortes pluges a tota la zona litoral. Està previst que al llarg de tota la setmana es puguen produir episodis de pluges. Les temperatures rondaran els 20 de màxima i els 16 de mínima. A l'interior demà amaneixeran també plovent demà, situació que s'allargarà tota la jornada. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui i rondaran els 9 de mínima i els 14 de màxima. Coneixem a continuació la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340. A l'entrada de l'AP7 Benicarlo Peníscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. On també cal extremar les precaucions és a la CB138 a Càlig i a la CB10 a Sant Rafel del Riu, on s'està treballant en la millora d'aquests vials. A l'AP7 a Vinaròs també hi ha obres a la calçada. Les 12:35 del matí, comencem.
La mañana. Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a començar la mañana de Cope en el Maestrat, seguint fent balanços, airer el cas de Vinaròs i Peníscola. Avui ens anem a centrar amb la ciutat de Benicarló perquè, evidentment, també s'han complert 100 dies de govern municipal. Tenim a nosaltres a Charo Miralles, que és l'alcaldessa de la ciutat de Benicarló. Charo, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
100 dies de gestió al capdavant de l'equip de govern, i quin és el balanç que anem de fer després d'aquests 100 primers dies de govern? Molta feina, suposo, no?
Pues sí, han sigut dies molt intensos. Han rebut a centenars de persones, d'empreses, d'associacions, d'entitats, i la veritat és que hem estat molt prop de la gent. Jo sí que penso que des del despatx o des d'on sigui, pues sí que hem estat escoltant a totes les persones que ens han adreçat i que han vingut pues, a parlar amb nosaltres. Ja sigui per temes pues, particulars o per temes generals, no?, que han volgut pues, estar en el nou equip de govern. També pues, hem començat a reclamar tot allò que es deu a Benicarló per part dels administracions provincial, autonòmica i estatal. De fet, ja hem fet diversos viatges a Castelló, ja sigui al Catastre o també a la Diputació, per a parlar amb el diputat de Carreteres. I després, pues, quan a viatges a València, pues, vam estar també per a reclamar tot el tema de la tassa d'aigües de vessaments al mar. I després pues, també va anar el regidor Ramon Sánchez a parlar del tema de l'edifici d'Aidima. I l'últim viatge que vam fer a València va ser pues, per el tema dels fondos FEDER.
La veritat que després de més de 3 mesos d'intens treball, a part del que són les reunions, no?, per tal de veure i clarificar diferents temes, a mi m'agradaria que parlarem, per exemple, de projectes que duieu en programa electoral, com per exemple el projecte de rehabilitació del centre històric de Benicarló. Serà un dels cavalls de batalla que dureu a terme des de l'equip de govern, Charo?
Pues sí, com de dia, vam estar ara fa pocs dies a València per a parlar dels fondos FEDER, i aquesta és una de les estratègies que nosaltres presentarem per a veure si som acreedors d'un d'aquests fondos, no? Des d'aquí puc dir que el nou equip de govern té la intenció de dinamitzar tot el que és el centre històric de Benicarló, però incluït el mercat, des de Pio 12 fins al carrer Carmen i des de l'Ajuntament fins al carrer Vinaròs, no? Tota aquesta zona que comprèn aquest centre comercial i històric de la ciutat, pensem que està molt deteriorat i que recull pues, tots els àmbits que nosaltres voldríem potenciar, pues, com és l'àmbit comercial, l'àmbit econòmic, l'àmbit social, cultural, i que això pues, se presta perfectament a un projecte, a una estratègia que començarem a elaborar pues, ara en els propers dies, a veure si podem, pues, com he dit, pues, tindre fondos europeus per a dinamitzar tot el tema del casc antic. I este també pues, va ser el tema de la reunió. I després, demà també anem a la Conselleria d'Infraestructures pues, per a parlar també del pla general, per a parlar també de les carreteres que falten a Benicarló, la carretera de Peníscola, la carretera de Càlig, per a parlar també de la rehabilitació de vivendes, per a parlar també pues, del tema de vivenda social, de manera que pues, també sempre tenim coses per a fer.
Ja que hem parlat del casc antic, estos dies és notícia també la compra possible de la casa del Marquès de Benicarló. Des de Compromís s'han presentat una sèrie d'esmenes als pressupostos generals de l'Estat. Vosaltres suposo que també esteu barallant diferents opcions, no? Perquè també el casc antic passa precisament per aquest immoble, no?
Bueno, a veure, és que tot això de la notícia que ha sortit, jo vaig parlar en els meus socis de Compromís i ells me van manifestar que realment això que ho havia proposat és un senador, que és d'Iniciativa, que diu que presentaria una esmena en aquest sentit. Em sembla que aquesta setmana els regidors municipals del grup municipal Compromís faran una roda de premsa per a dir que no és exactament així, les esmenes no van en aquest sentit, sinó que això pues, podria ser una possibilitat. Lo de la compra de la casa del Marquès és una cosa que està està molt en l'aire encara, que no sabem exactament com ho podrem fer, però que en cap cas seria que l'Estat la comprés, sinó que més bé l'Estat pues, subvencionés a l'Ajuntament o un altre tipus de fons pues, que poguéssim adquirir-la o, si més no, pues, algun tipus de conveni en el propietari. No. Però tot això encara està molt en l'aire i, clar, llançar aquestes campanes al vol, que són una mica alarmistes, pues, tampoc no és exactament el que se vol fer des de l'equip de govern.
També m'agradaria, Charo, que explicares per què a partir d'aquest mes d'octubre teniu fixat l'obertura del pàrquing de l'Avinguda Méndez Núñez, del pàrquing de la U de Neu, que per fi sembla que podrem obrir les seues portes. Una mica en quin tipus de gestió?
Pues, el tema del pàrquing de la UADN és un dels temes que jo sempre dic que quan estàs des de fora, quan dius entre governar i la setmana següent començaré a obrir el pàrquing, pues, te dones compte de les dificultats tècniques, no? Que hi ha. En un principi, l'anterior equip de govern pues, havíem pensat en que este pàrquing funcionés d'una manera, de, com un pàrquing intel·ligent, tota base de càmeres i tota base de que la gent pues, entrés sense agafar cap tiquet i sortigués una vegada pagant i que les càmeres llegissin les matrícules i tal. Però estava fet el plec de condicions d'aquesta manera, però li faltaven els informes d'intervenció i de secretaria que no veien les coses massa clares perquè, clar, s'havia de licitar l'empresa que instal·lava les càmeres, però no se sabia exactament per a quants anys ni de quina manera, perquè era un pàrquing que no havia entrat mai a funcionament i no sabia tampoc la duració del contracte, de manera que faltaven ahir uns informes que tampoc no ho veien clar. Nosaltres, la nostra idea del nou equip de govern era obrir este pàrquing una mica en gestió directa, pues, contratant dos o tres persones, comprant una maquinària de, pues, tradicional. No?
Com els pàrquings de tota la vida,
exactament. Vamos. Però la gestió directa pues, també té els seus inconvenients a l'hora pues, de saber el volum de negoci del pàrquing, quins són els ingressos i quines són les despeses i quin és el balanç econòmic de l'activitat, no? I a més pues, també ens trobàvem en la dificultat de que contratar dues o tres persones pues, també la llei de sostenibilitat del govern central pues, tampoc no té deixa contractar més personal a l'Ajuntament i vull dir que ens trobàvem en una sèrie de dificultats. Al final, pues, en les reunions que hem tingut a veure com obrim el pàrquing, s'ha decidit que el primer que havíem de fer és arreglar tots els desperfectes que aquest pàrquing té en tots els anys que ha estat sense activitat i encara que sigui de manera gratuïta pues, ficar-lo a disposició del públic perquè la gent també pues, se vagi acostumant a aparcar allí i que les instal·lacions pues, servisquen realment per a algo, no? Després, pues, més tard, el més lògic és que aquest parc el gestiona la mateixa empresa que gestiona el pàrquing de la plaça Constitució, que és l'empresa Jujosa, que és la que porta la zona blava també, però el problema que mostrem és que el contracte de l'empresa que gestiona la zona blava acaba l'any 2018 i té dos anys de pròrroga, si es considera així. De manera que ara doncs, ens hem de sentar a l'empresa a veure com podrà fer una ampliació de contracte o de quina manera se pot gestionar. El que sí que puc garantir és que ara de moment segurament l'obrirem de manera gratuïta i que de manera que la gent pues, se pugui acostumbrar, però també pues, això té unes dificultats, pues, unes assegurances i una mica de que la policia estigui també pendent dels actes de vandalisme i totes aquestes coses pues, que a vegades passen. De manera que pues, problemes tècnics han impedit que estarà els obliguessin, però jo penso que ara a l'octubre podrem obrir tranquil·lament.
També m'agradaria que destacarem el tema de la participació ciutadana, la futura també posada en marxa del portal de la transparència. Són tot eines que formen part també d'eixa anhelada, no?, participació que se li vol donar a la gent de Benicarló.
Pues sí, era un dels pilars bàsics del nostre programa electoral, tant de Compromís Esquerra com nostre, la participació ciutadana, i de moment s'estan pues, elaborant els reglaments i s'està ficant en marxa tot el tema de la participació. Però de moment el que sí que han posat en marxa és la participació de les ciutadans de Benicarló als plens municipals, que nosaltres hem de dir pues, que els plens municipals són, tenen una presència de públic molt considerable. I tenen una presència de públic molt considerable que fins ara no era així. A més, també se fan en directe per les televisions d'àmbit comarcal i tot això fa pues, que la veritat és que els plens siguin actius i que tinguin molta acceptació. Pues, que a part d'això, les persones poden entrar a les preguntes per llista d'entrada i s'escolta. De manera que, per almenys, això sí que ho han posat en marxa. Després també hem de dir que s'han posat també en marxa les taules de participació ciutadana de l'àrea de benestar social i estem treballant també en tot el tema de l'administració electrònica i de la factura electrònica. Això agilitzarà molt els termes de l'Ajuntament. I, sobretot, també en el portal de transparència. El portal de transparència ha d'estar abans del desembre perquè, per llei, ha d'estar en marxa, no? De moment el Partit Popular no havia fet res fins que ha entrat el nou equip de govern i la veritat és que hi ha molts indicadors que l'Ajuntament de Benicarló pues, no es complix, no? Llavors també estem treballant pues, en aquest aspecte. I també, de cara als pressupostos de l'any que ve, volem que també hi hagi un tant per cent per als pressupostos participatius en l'apartat d'inversions.
I en l'àrea de turisme, que també és una de les més importants, no?, per a la ciutat de pues Benicarló, sí. Si vol que mire cara al mar i cara al turisme.
El turisme també ha sigut una de les àrees pues, que no pensem que no s'ha promocionat lo suficient turísticament Benicarló, ni les seues festes, ni les seues platges, ni tot el que té Benicarló. I dins de l'àrea de turisme treballaran en cultura i comerç per al tema del centre de la rehabilitació del centre històric i tot aquest projecte que tenim tan ambiciós, però també pues, la veritat és que ens vam trobar a començament de la legislatura en tots els problemes de la platja del Morrongo, en totes les tanques i totes les obres de la depuradora que ja vam solucionar i que no hi havia consignació, però de totes maneres el turisme és una de les àrees que més ens importa perquè pensem que Benicarló té un potencial turístic en quant a festes i en quant a tradicions i cultura i patrimoni pues, que no s'ha sabut explotar. Pues, tenim unes festes però encara no és un producte turístic i això és el que hem de procurar, no? Que les nostres falles, les nostres festes i les nostres tradicions se converteixin en productes turístics i promocionar Benicarló allí on calgui.
Doncs Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, moltíssimes gràcies per fer-nos balanç d'aquests 100 primers dies de govern a la ciutat de Benicarló. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, Laura. Bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Fira Romana de Traiguera. Els dies 3 i 4 d'octubre celebrem el 10è aniversari de la Fira Romana Tiari Júlia. Estem preparant per a tots vosaltres una sèrie d'actes per a commemorar aquest 10è aniversari. Tindrem l'estand de les entitats nostres, dels artesans, mostra d'artesania, cultura i algunes novetats més que no et pots perdre. Us esperem a tots a la 10a Fira Romana de Traiguera, els dies 3 i 4 d'octubre.
Degusta los sabores más tradicionales en el restaurante El Langostino de Oro de Vinaròs. Saborea el menú del rancho marinero con los platos más tradicionales con productos del mar y el menú de los arroces en sus numerosas variaciones. En la cocina más tradicional y selecta, Restaurante Langostino de Oro. Disfrutarás saboreando, disfrutarás comiendo el rancho marinero y el menú de los arroces. Restaurante Langostino de Oro, calle San Francisco 31, Vinaròs.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Poble. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat. Este mes de octubre tienes una cita con las jornadas gastronómicas de Benicarló. Del 4 de octubre al 1 de noviembre, jornadas del Peix y el Polp de Lloja. Con la participación de Hotel Rossi, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Pau, Neptuno, Chuanet, El Cortijo, Mare Meua, Centro de Formación Profesional de Hostelería Benicarló, La Bocana del Port, Asador Sidrería Gasteiz, Tapería Xanadú y Bermutería Trangon. Participa de estas jornadas gastronómicas con lo mejor de la mar de Benicarló. Jornadas del Polp y Peix de Lloja. Benicarló.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I ara anem a parlar de gastronomia, perquè la ciutat de Benicarló durant aquest mes d'octubre dedica tot el mes al que són les jornades del peix i polp de Lloja. Unes jornades que, a més, el diumenge, i valga la redundància, tenen el seu plat fort en la demostració gastronòmica que faran els membres de l'agrupació de restaurants de la ciutat de Benicarló. Tenim amb nosaltres a Antonio García, del restaurant Rossi, que, a més, és el secretari d'aquesta agrupació. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque supongo que estás ya preparando lo que va a ser esa jornada de demostración gastronómica del próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en la explanada del puerto, ¿no? ¿Todo listo?
Sí, Sí, bueno, nosotros siempre estamos preparados. Luego, a última hora, como todo el mundo, echamos a correr más, pero siempre llegamos. Bueno, mira, el domingo, como tú ya has dicho, haremos lo que son la presentación de las jornadas de pulpo y pescado de lonja de aquí de Benicarló. Eso también pues conlleva las verduras de nuestra huerta y otros productos. Y será pues sí sobre el mediodía. Y luego en esta jornada participamos 13 restaurantes que lógicamente tienen que estar inscritos en la agrupación de restaurantes para hacer las jornadas. Eso no quiere decir que cualquier otro restaurante pueda tener menús de pulpo y pescado de lonja, pero que bueno, la gente lo que busca es esa unión, buscar el librito este donde aparecemos todos los menús y los restaurantes que participamos. Y la verdad es que cada año pues está animándose la cosa más, la gente ya empieza a preguntar también. Nos costará un poquito, nos está costando más, pero claro, no podemos compararlo con la jornada de alcachofa, claro, que ya está consolidada de mucho tiempo y con un producto estrella como es la alcachofa.
Bueno, pero lleváis ya 7 años, que ahí es nada, y que poco a poco, lo hablaba yo con la concejala de Turismo y Comercio, con Rosana Marza, que si bien evidentemente las jornadas de la alcachofa son ya mundialmente conocidas, cuando empezaron tampoco eran tan conocidas, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? De hacer que un producto tan nuestro como es el pescado o el pulpo de lonja se convierta también en un producto estrella de la cocina benicarlanda.
Sí, yo creo que igual Benicarló que los demás pueblos costeros, creo que vivimos un poco todos de espaldas al mar y muchas veces no, desde fuera nos aprecian lo nuestro y nosotros no lo damos a conocer. Y en este caso nacieron estas jornadas de decir, oye, pues si tenemos aquí unas barcas que a diario nos traen a las 4 de la tarde esa cantidad de pescado y marisco fresquísimo, un pulpo que solo conocemos el gallego, cuando tú sabes que el pulpo en la zona se coge mucho y muy bueno.
El pulpo roqueret, ese es el más bueno.
Este es el que gastamos todos. Mm. Y entonces digo, oye, ¿por qué no hacer unas jornadas así marineras y de huerta y tal? Y empezó como una broma y la verdad es que no lo hemos dejado y cada año pues van a más.
De cara al domingo, que es cuando de alguna manera se presentan estas jornadas, ¿qué es lo que vamos a poder degustar? Recordemos que son 5 euros y que se trata de 2 degustaciones más la bebida, ¿no, Antonio?
Sí, mira, en estas jornadas las hacemos diferente a lo que son la muestra de la alcachofa. Así como la muestra de la alcachofa, cada restaurante ponemos nuestro stand. Entonces aquí lo hacemos en conjunto la agrupación de restaurantes.
Todos unidos.
Sí, todos unidos, sin ningún tipo de propaganda ni nombre de comercial de ninguno. Uh-huh. Es la agrupación de restaurantes junto con las casas colaboradoras, como Ayuntamiento, Diputación, Caja Rural que nos ayuda, en fin, que junto con ellos. Entonces hacemos degustaciones de arroces, fideuás y pulpo de varios tipos. Hablemos que un arroz tiene, yo qué sé, un montón de gacetas para hacer. Puedes hacerlo de 40.000 cosas, con claro, pulpo, langostino, galeras y las fideuás igual. Entonces haremos fideuás y arroces y después 2 tipos de pulpo para que la gente tampoco la mareemos con una cosa y otra y tal. Entonces harán una fila y podrán coger pues las 2 degustaciones, la bebida. Puede ser un arroz, puede ser una fideuá y el pulpo del tipo que quiera.
Muy bien, y a partir del domingo y hasta el 1 de noviembre, recordemos que estarán las jornadas en un total de 13 restaurantes que forman parte de la agrupación de restaurantes. ¿Cómo podemos consultar quiénes formáis parte de esa agrupación y que además participáis en esas jornadas, Antonio?
Bueno, la agrupación son muchos más, pero los que nos hemos apuntado a hacer la jornada son menos, pero bueno, yo te los puedo decir.
Sí, pues mira, cuéntanos si la gente ya se queda con la copla.
Muy bien, aparte de que hemos hecho los típicos libritos de las jornadas, en los restaurantes pues participamos el Cortijo, el Rossi, el Parador de Benicarló, la Brasería San Gregori, el Chuanet, el Centro Integrado, que también colabora muy bien con nosotros y además los chicos ponen mucha ilusión, el Neptuno, el Pau, la pizzería Marebegua y el Trangol y un asador de Asadería Gasteiz, el Sanadú y la Bocana del Port. Estos son los 13 que hacemos las jornadas.
Ahí podremos encontrar exquisitos menús dedicados al pescado y al pulpo de lonja. Y además también realizáis otra iniciativa, y es que todos los miércoles del mes de octubre proponéis cocinar con productos de nuestra tierra y una receta en el mercado central de Benicarló. Vais a enseñar a cocinar diferentes, ¿no?, recetas cada miércoles.
Sí, bueno, esta iniciativa ya se ha hecho algunas veces con cara a Navidad, de hacer platos navideños, de colaborar un poco en sorteos del mercado, pero bueno, hemos creído conveniente de que cada semana pues que uno o dos restaurantes vayan allí y guisen un plato marinero. Y la verdad es que yo creo que tendrá bastante aceptación, porque a la gente pues eso le da un poco también de curiosidad y se hace el corrillo y miran, y posiblemente luego ese plato que se haga se sortea.
Muy bien, además vosotros lo que hacéis es también ir a comprar los productos en las diferentes paradas del mercado, ¿no? O sea, que es
sí,
la forma también de promocionar evidentemente también el mercado.
Claro, lógicamente, si estamos tratando de promocionar un producto y unas hortalizas, pues lógico que sean del mercado, que por cierto, el mercado de Vinicarlo pues siempre ha tenido su buena fama de pescados y verduras.
La verdad es que sí. Exquisitos productos los que podemos encontrar también en el mercado de Benicarlo. Antonio García, secretario de la Agrupación de Restaurantes de Benicarlo, muchísimas gracias por hacernos los dientes largos y contarnos un poco en qué van a consistir estas jornadas del pescado y pulpo de lonja, que recordemos llegan ya a su séptima edición. Gracias y buenos días.
Bueno, pues muchas gracias, buenos días, y esperemos que la gente, pues la verdad es que nos acompañe como todos los demás años, y que esto pues vaya más, que lógicamente estamos promocionando pueblo, zona y producto de calidad.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La Regidoria de Turisme de Vinaròs presenta Saborea Vinaròs. 4 iniciatives gastronòmiques durant el mes de setembre. Jornades de la cuina del Ranxo Mariner, del 18 de setembre al 12 d'octubre. Segon Mercachef, concurs de cuina per amateurs, 18 de setembre. Quart Dia Mundial de la Tapa, del 25 de setembre al 12 d'octubre. I el concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, el 21 de setembre a partir de les 5 de la tarda al Mercat Municipal. Més informació a la Turisinfo de Vinaròs. Saborea Vinaròs, una iniciativa de la Regidoria de Turisme de Vinaròs.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Crema de cacao Nocilla, uno o dos sabores, 1,99 el tarro de 250 gramos.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
Les 12:58 minuts del matí, te conto a continuació que Vinaròs seguir registrant xifres positives d'ocupació turística. El passat mes d'agost es va mantenir la xifra del 95%, la mateixa que l'any passat. A més, totes les tipologies d'allotjament, hotels, apartaments i càmpings han mostrat índexs molt positius i amb tendència a l'alça. Respecte a la Turistinfo, el nombre total de visites ha estat de 9.296 persones, el que suposa un creixement del 2,44%. El nombre de consultes també s'ha incrementat un 14,72% amb un augment significatiu en el públic estranger. El segment de públic espanyol que més ha augmentat les seues visites a la Turistinfo ha estat el de valencians, madrilenys, catalans i navarresos. Pel que fa als estrangers, l'augment de públic francès segueix sent el més significatiu, amb un 2,36%. A més, cal remarcar un nou i sensible augment de visitants procedents de Holanda, un dels països que darrerament més està visitant la ciutat de Vinaròs. El regidor de Turisme, Domènec Fontané, mostrava la seva satisfacció per aquests resultats que confirmen el turisme com un dels motors econòmics de la ciutat de Vinaròs i la bona gestió que realitza des del consistori, diu, al costat del treball continuat del sector privat. La temporada no acaba amb l'agost, ja que durant el mes de setembre Vinaròs ha continuat registrant visites i ocupació notables. De fet, els rentapeus i infraestructures de les platges del Fortí i el Clot seguiran funcionant, atenció, fins al 12 d'octubre, aprofitant el pont festiu. Arribem d'aquesta manera a la 1 de la tarda. Te quedes a continuació en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que està passant a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però només per uns minuts, ja que 1:05 de la tarda tornem per a contar-te tot allò que està passant en aquests moments a la comarca del Baix Maestrat. Fins ara.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant La Mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te diàriament tot allò que passa a la teua comarca, la comarca del Baix Maestrat. En uns minuts anem a parlar amb el senador de Compromís, Carles Mulet, que ens contarà com assegura la resposta del govern central al voltant del Rodalies fins Vinaròs, ja que no contemplen cap actuació, almenys fins al 2024, segons s'assegura des del govern central. També estarem a Peníscola, que durant aquests dies acollirà el rodatge de la sèrie d'èxit mundial més important del moment, Juego de Tronos. La directora de la Film Office de l'Ajuntament de Peníscola ens detallarà els vials que es troben tancats i els que en els propers dies es veuran també afectats pel rodatge d'aquesta sèrie. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Benicarló obrirà el pàrquing de l'1 de neu a l'avinguda Méndez Núñez dins del mes d'octubre. L'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, ho ha anunciat a la Mañana de COPE en el Maestrat. Durant un temps el seu ús serà gratuït fins que es determine el sistema de gestió. L'Ajuntament de Peníscola aprova per unanimitat en el ple els festius locals per al 2016. Les dates escollides han sigut els ja tradicionals festius de Sant Vicent, el 4 d'abril, i Sant Esteve, el dia 26 de desembre. L'agrupació de restaurants de Benicarló ofereix diumenge a partir de les 11 del matí la demostració gastronòmica de les jornades dedicades al peix fresc i polp de llotja. Amb 5 euros se serviran dues racions i beguda. A més, tots els dimecres del mes d'octubre cuinaran plats mariners al mercat central. Vinaròs manté un 95% d'ocupació total al mes d'agost. El nombre total de visites a la Turistinfo ha sigut de 9.296 persones, el que suposa un creixement del 2,44%. I acabem el repàs de notícies d'última hora amb successos, i és que la Guàrdia Civil ha detingut a 4 persones per cultivar 750 plantes de marihuana a Sant Jordi. Els detinguts estaven treballant a la finca on es cultivava aquesta droga. La 1:07 de la tarda fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 19,2 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 18,3, mentre que la temperatura actual del Gran Hotel Peníscola és de 18,5. A Morella marquen 18,3 els termòmetres. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per aquesta tarda i demà dimecres a tota la zona litoral una jornada molt plujosa, amb avís groc per fortes pluges. Està previst que al llarg de tota la setmana es puguen produir episodis de pluges. Les temperatures rondaran els 20 de màxima i els 16 de mínima. A l'interior demà amaneixeran també plovent, situació que s'allargarà tota la jornada. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui i rondaran els 9 de mínima i els 14 de màxima. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si trobes circulant per la Nacional 340. Recorda que a l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. També se demana extremar les precaucions i, sobretot, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles a la CB138 a Càlits i a la CB100 a Sant Rafel del Riu, on s'està treballant en la millora d'aquests vials. De la mateixa manera, a l'AP7 a Vinaròs i Torreblanca també s'estan produint obres que estan millorant el paviment de la carretera.
La mañana.
COPE Vinaros.
Estar informado.
Temps a continuació a la mañana de COPE en la maestra per a conèixer una notícia que ens ha facilitat el senador de Compromís, Carles Mulet, al voltant del tema dels trens de Rodalies cap a la ciutat de Vinaròs. Carles Mulet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que després de les preguntes que se van formular des del govern central se descarta que hi hagi una ampliació de les línies de Rodalies fins a Vinaròs. Una demanda que ve de molt lluny i que sembla que està en aquests moments pràcticament paralitzada. No és així?
Així és. Nosaltres vam fer dues preguntes parlamentàries demanant explicacions al govern central. Sabíem que en els pressupostos d'enguany, de per a 2007, no hi havia absolutament cap partida, però vam preguntar a llarg termini, bueno, a curt, a llarg i a mitjà termini, quines previsions hi havia per a dotar de Rodalies a les comarques de Castelló. I també una reivindicació històrica és que si l'estat espanyol no vol assumir les Rodalies, doncs que faci com a Catalunya, que transferisca el servei de Rodalies a la Generalitat perquè sigui la Generalitat qui ho assumisca. I la resposta que dona el govern és que no té absolutament cap tipus de previsió al respecte. De fet, no té cap tipus de previsió tampoc per actuar en cap estació de les comarques de Castelló, no únicament de Castelló Pinedós, sinó en la resta de comarques, on inclús, per exemple, l'estació de Segorbe, que és una que està reivindicant sempre de millorar, o la de Vila-real, no té cap tipus de previsió.
Quin tipus de resposta donen per a dir que no pensen ampliar la línia de Rodalies? Falta de gent, de població, suposo que el tema econòmic...
No justifiquen en cap moment el perquè no. Simplement diuen les prioritats quines són, i les prioritats són actuar en 4 o 5 estacions al llarg del País Valencià, tot és la demarcació provincial de València, però no justifiquen el per què no van a invertir. Nosaltres també estem reivindicant això, que no estem parlant d'inversions econòmiques fortes, perquè no estem parlant de fer noves estacions ni de fer noves línies de tren, estem parlant únicament de dotar de trens, que és això, el cost econòmic és molt relatiu.
Estaríem parlant també, segons vosaltres comenteu, que fins al 2024 no hi ha cap previsió, no?, d'ampliació de Rodalies.
Clar, és que en un principi, inclús quan recordem, quan estava de ministre el Pepe Blanco, va fer una reunió en camps amb les hores de l'electricitat, que sí que va fer una previsió de simplement ampliar les Rodalies fins a Benicàssim, que és una cosa, bueno, és un passet. Aquella previsió tampoc no s'ha complit. O sigui, previsions que ells mateixos havien anunciat que anaven a fer ja s'olviden completament. El 2024 són això, 9 anys, són molts anys. Si no tenen previst cap tipus d'actuació, per ells és molt, molt lamentable. És que damunt, el que et diuen és que l'únic que van a fer en Rodalies és mantindre el servei que hi ha actualment. O sigui, cap millora, que absolutament cap millora en tot el País Valencià, excepte això, 4 o 5 estacions puntuals que imagina que seran molt mal estat, perquè si des de Castelló, que estem parlant, que tenen deficiències greus com d'accessibilitat, per exemple, la de Vila-real, la segona ciutat de la demarcació provincial, no van a fer cap tipus d'actuació, doncs és molt lamentable, no?, que no, en 9 anys vista no tingui previst fer absolutament res.
Doncs Carles Mulet, senador de Compromís, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos aquesta problemàtica. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964 46 90 00.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Poble. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat.
Degusta los sabores más tradicionales en el restaurante El Langostino de Oro de Vinaròs. Saborea el menú del rancho marinero con los platos más tradicionales con productos del mar y el menú de los arroces en sus numerosas variaciones. En la cocina más tradicional y selecta, Restaurante Langostino de Oro. Disfrutarás saboreando, disfrutarás comiendo el rancho marinero y el menú de los arroces. Restaurante El Langostino de Oro, calle San Francisco 31, Vinaròs.
Fira Romana de Traiguera. Els dies 3 i 4 d'octubre celebrem el desè aniversari de la Fira Romana Tiar Júlia. Estem preparant per a tots vosaltres una sèrie d'actes per a commemorar aquest desè aniversari. Tindrem l'estand de les entitats nostres, dels artesans, mostra d'artesania, cultura i algunes novetats més que no et pots perdre. Us esperem a tots a la desena Fira Romana de Traiguera, els dies 3 i 4 d'octubre.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Este mes de octubre tienes una cita con las jornadas gastronómicas de Benicarló. Del 4 de octubre al 1 de noviembre, jornadas del Peix y el Polp de Lloja. Con la participación de Hotel Rossi, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Pau, Neptuno, Chuanet, El Cortijo, Mare Meua, Centro de Formación Profesional de Hostelería Benicarló, La Bocana del Port, Asador Sidrería Gasteiz, Tapería Xanadú y Bermutería Trangon. Participa de estas jornadas gastronómicas con lo mejor de la mar de Benicarló. Jornadas del Polp y Peix de Lloja. Benicarló.
I un dia més, i com sempre a aquestes hores, anem a parlar també de l'actualitat de Juego de Tronos. Ja sabeu que el rodatge és imminent, que Peñíscola es prepara per al desembarco d'aquesta important, exitosa sèrie a nivell mundial, i aquests dies una de les persones que va més enfeinada és Laura Hidalgo, des de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A tu te deixen arribar fins al teu lloc de treball? Suposem que sí, no?
Sí. A mi i a totes les persones que estan al carrer Sai de Carlos, perquè tot i que la plaça Santa Maria, que és la plaça d'accés en aquest carrer, un dels accessos, està tallada al tràfic i també restringida la circulació de peatons, als residents i a les persones que treballen en aquest entorn se'ls deixa passar pel mig del muntatge. Hi ha una espècie de caminet habilitat amb unes valles per garantir-ne la seguretat, però de moment no hi ha cap problema per a que els locals puguin passar a les seves vivendes o als seus llocs de treball.
Nosaltres avui volíem parlar amb tu precisament per tot aquest tema, no? Perquè sobretot la gent que aquests dies és un peregrinatge, la veritat. Jo vaig poder estar el diumenge a Peñíscola i molta gent de la que te trobaves, tots volien anar a veure escenaris del que serà Juego de Tronos, però per a que la gent em puga conèixer una miqueta quins són els diferents emplaçaments i les restriccions de tràfic i a peatons que hi haurà aquests dies. Conta'ns una mica el tema de la plaça Santa Maria, i també tenim el túnel i la pujada al Portal Fosc, així com també la plaça d'Armes, no?
Bé, de la mateixa manera que el rodatge, la confidencialitat vinculada al rodatge és total pel que fa a les localitzacions com els dies de rodatge. El que sí ens ha autoritzat la productora és a comunicar ja fa bastants dies el bando que es va emetre des del dia 14 de setembre, és a dir, que la població local ja està advertida des de fa bastant de temps, però també s'ha penjat aquest bando i una sèrie d'indicacions a la web municipal peniscola.org perquè tothom, els que estiguin aquí, puguin veure el bando a les façanes de les seves vivendes i als edificis públics, però també la gent que tingui previst vindre, que tingui en compte aquestes restriccions per saber quins vials estaran tallats al tràfic i quins vials estaran tallats als peatons durant els dies de rodatge. Hi ha tres entorns principalment afectats, que són l'entorn de la plaça Santa Maria, on el muntatge decorat ja és molt evident, i ja hi ha moltíssimes fotografies a ple de mitjans de comunicació i per les xarxes socials. Però bueno, aquesta zona ja està restringida la circulació de vehicles des del dia 23 de setembre, perquè les tasques de muntatge van començar molt aviat, i estarà en aquesta circumstància fins al dia 7 d'octubre.
Molt bé.
Des de finals de la setmana passada, des del dia 25 de setembre, també s'ha restringit el pas de peatons per motius de seguretat, perquè ja hi ha estructures aèries, estructures enlairades, i moltes fustes, tràfic d'eines de feina de l'equip de muntatge, i es va decidir conjuntament amb la policia local tallar el pas de peatons, garantint sempre el pas dels residents. I a partir bueno, els dies 3 i 6 d'octubre, concretament en aquesta zona, es blindarà totalment l'accés. Tot i això, la productora ha manifestat la voluntat, en moments puntuals, si és precís, de que passin els veïns a la zona. Mm-hmm. Perquè es dona la circumstància que la majoria de persones que són residents en aquest entorn són persones grans, i de la mateixa manera que se'ls està acompanyant per creuar la plaça perquè no hi hagi cap tipus d'incident ni cap perill durant els dies de muntatge, ja han garantit que durant els dies de rodatge també ho faran, és a dir, que tenen la delicadesa d'interrompre el mínim possible la vida, la rutina de cadascú, no? Concretament em deien que hi havia una senyora gran que anava tots els dies a buscar el pa i que òbviament l'acompanyaven per creuar la plaça perquè no s'entraven que és amb res, i que aquesta senyora podrà anar a comprar pa també els dies de rodatge. Per tant, jo crec que la sensibilitat en aquest cas de la productora és total i algo que agraïm nosaltres també.
Que sàpiguen que poden anar fins i tot a comprar el pa sense cap tipus de problema.
Sí, així és.
Que això sí, a lo millor mos surt una miqueta com a extra, si estan en ple rodatge, no? És la nota, és la nota curiosa, no?
Durant aquesta setmana, a partir del dimecres, el dia 30 i fins al 6 d'octubre, també hi haurà restriccions de tràfic, de circulació de vehicles a la baixada del túnel i la baixada del Portal Fosc, que és un vial de sortida del casc antic, però s'habilitarà una via alternativa pel carrer Folladosa, que entre avui i demà ja s'estarà senyalitzant. És una baixada que habitualment es talla, per exemple, les festes patronals, pel tema dels bous, i que ara tindrem 6 dies, aproximadament 6-7 dies tallat al tràfic i 2 dies tallat als peatons, exclusivament els dies 4 i 5, deixant sempre una via alternativa. De tot això, la població local està informada. Les persones que tenen vivendes més pròximes al rodatge han estat contactades personalment per part de la productora. Per tant, jo crec que la informació és total, intensiva, i la majoria de veïns ja fan compte que aquests dies doncs veuran d'alguna manera afectada la seva rutina diària, però s'ha garantit que tinguin vials alternatius. Val a dir també, i això és molt important, que és un compromís de la productora, com no pot ser de cap altra forma, que tot i que estiguin rodant, si hi ha qualsevol tipus d'emergència o urgència, òbviament s'obriran tots els vials del tràfic. Per tant, nosaltres esperem que, igual que s'han desenvolupat altres rodatges en aquest entorn de la ciutat antiga i altres punts de la ciutat, sense cap problema, el rodatge de Juego de Tronos tampoc en suposi cap per cap persona que visqui en aquest entorn. Ja dic que la col·laboració de la productora és total, i en els entorns que estic dient, doncs les dates són molt clares. Pel que fa a la plaça d'armes, es necessitarà l'espai sense vehicles el dijous dia 1 d'octubre a partir de les 2 del migdia, i el dijous 2 d'octubre durant tot el dia. Aquestes són les úniques restriccions. Aquests dies, el dia 1 i 2, hi haurà tràfic de camions amunt i avall al casc antic. Per tant, hem pregat col·laboració, paciència a la població local, perquè els desplaçaments poden veure's afectats en tant en quant hi haurà més tràfic del normal. Però bueno, també l'Ajuntament està fent un esforç per reforçar el nombre de policies locals, s'està senyalitzant, s'ha informat a tothom, i de moment la gent està acollint la informació amb l'esperança que això sigui molt positiu per tots.
De fet, són molts els establiments que, aprofitant una mica el tiro mediàtic de Juego de Tronos, han decidit fins i tot allargar la seva temporada, no tancar els establiments i obrir aquests dies, o fer fins i tot menús a propòsit de Juego de Tronos. Vos imaginàveu, Laura, des de l'Ajuntament, la repercussió mediàtica i el tiro que està tenint el rodatge, que encara no s'ha produït, però se va a produir de forma imminent?
Bé, la veritat és que l'alcalde ho ha manifestat en diverses ocasions, i és ben cert que hi ha dues qüestions que mesurem. La primera és l'impacte directe econòmic que té sobre la població local els dies que s'està muntant i es rodarà, perquè hi haurà moltes persones que han vingut per rodar, de l'equip de treball, em refereixo, més de 400, hi hauran més de 1.000 figurants repartits en diversos dies, tot l'equip tècnic, en fi. Això vol dir que totes aquestes persones que estan aquí, òbviament, generaran despeses amb l'oferta complementària i també l'oferta d'allotjament. I moltíssims curiosos que ja s'estan deixant veure i deixant caure per la ciutat, que també generen despesa. Per tant, jo crec que sí, que els comerços locals i l'oferta complementària local potser fins ara no ha notat un canvi importantíssim, però jo crec que aquesta setmana sí que es notarà. I aquesta és una de les qüestions que és interessant, perquè estem al mes d'octubre, que és un mes tradicionalment tranquil, perquè ja comença la temporada mitja-baixa, i que de moment doncs, hi ha molts hotels que aguanten perquè tenen ocupació alta gràcies a aquesta producció. I pel que fa a la repercussió mediàtica, la veritat és que com que ja hi havia el precedent espanyol de Sevilla i Osuna, sí que el tema del rodatge ens tenia sobrevist. Per això des de l'Ajuntament s'ha contractat una consultora especialitzada per fer-ne un estudi pormenoritzat, però és veritat que segueix sorprenent-nos perquè les referències en premsa en els últims 15 dies han estat constants, diàries i sempre insistents. Tot tipus de mitjans i agències de notícies, no només del panorama nacional, sinó també del panorama internacional, s'estan interessant. Per tant, tota la valoració en aquest aspecte és molt positiva. Farem un primer balanç després de que acabi el rodatge, i una vegada s'estreni la sèrie, doncs tornarem a fer-ne un altre estudi per de cara abans de l'estiu que ve tindre ja xifres per poder fer una valoració, diguem, global de tot el fenomen, que estem segurs que no només es notarà durant aquest any, sinó en els propers.
Sí, perquè molta gent se pregunta, reconeixerem Peníscola? No sé si pots dir o no, l'alcalde dia l'altre dia, no, en una publicació, ja no sé en quina de totes el vaig llegir, no, que sí, que sabrem que és Peníscola, no, però molta gent diu, la plaça Santa Maria està completament canviada, ja la podrien deixar així, també parlaven molts, no? O sigui, és una mica reconeixerem Peníscola, no?
A veure, és molt evident, ja moltíssima gent ha pogut veure quin és el tipus de muntatge que porta aquesta sèrie, perquè el muntatge a la plaça Santa Maria és molt, molt evident, perquè s'ha pogut veure durant molts dies i passa pel mig, i des de molts punts a l'abast de la ciutat es pot veure amb tota claredat que no hi ha construcció, és a dir, les zones on s'està rodant no hi ha cap tipus de construcció que altera el patrimoni arquitectònic local. Per tant, pràcticament tot el que estem podem veure són elements d'atrezzo que fonamentalment es destinen a camuflar o tapar elements contemporanis. Per tant, tenim tota la confiança que els escenaris naturals que han triat de Peníscola es veuran fidelment representats en els planos i les seqüències que surtin a la sèrie. Per tant, estem molt il·lusionats, molt contents. No coneixem quin serà el resultat final, però, òbviament, les evidències del muntatge ens donen esperances per pensar que Peníscola es reconeixerà ben bé a la pantalla, perquè no hi ha construccions que alterin la forma essencial del patrimoni monumental on s'estarà rodant. Per tant, molt contents, sí.
Doncs quedem a l'espera aquests dies també de veure, no?, quin serà finalment el regne, no?, que acollirà Peníscola, encara que hi ha moltes quinieles ahí per internet, però evidentment estarem pendents en els pròxims dies. Laura Hidalgo, des de la Film Office de l'Ajuntament de Peníscola, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres per mirar cap a Peníscola i interessar-vos sempre per la nostra actualitat.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-90-00.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Preparado lácteo Puleva Omega 3, 1,19 el envase de un litro.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
Degusta los sabores más tradicionales en el restaurante El Langostino de Oro de Vinaròs. Saborea el menú del rancho marinero con los platos más tradicionales con productos del mar y el menú de los arroces en sus numerosas variaciones. En la cocina más tradicional y selecta, Restaurante Langostino de Oro. Disfrutarás saboreando, disfrutarás comiendo el rancho marinero y el menú de los arroces. Restaurante Langostino de Oro, calle San Francisco 31, Vinaròs.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Poble. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat.
Recorda que els actes precisament del 774 atorgament de la Carta Poble de Vinaròs, com és el cas del pastís, s'han suspès i que es traslladen fins a la festivitat del 9 d'octubre. Això sí, el concert de les corals tindrà lloc aquesta tarda a l'església Arxiprestal. Nosaltres marxem, però recorda que tornem demà. La cita, ja saps, a partir de les 12:30, si al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà, adeu.